A l'espai de literatura, avui ens centrarem en l'aprenentatge de la lectura. I ho farem de la mà del llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Amb ell aprofundirem en aquest procés per saber com és el camí fins a assolir aquest aprenentatge. Pablo, benvingut.
Moltes gràcies.
Ben trobat.
Ben trobat.
Un camí, un procés... vull dir que abans
una ascensió a l'Himàlaia.
Però sembla tan fàcil quan ja ho tenim assumit, no?
Ho sembla, però no ho és. Ni a nivell biològic, ni a nivell psicològic, ni a nivell emocional. És molt desgastador.
Segur que si li preguntem a algú que ens expliqui què significa llegir, el posem en un compromís.
Sí.
Sí?
Sí.
Tot
sí,
ho podries perquè... explicar, no?
Clar, vull dir, aviam, quan tu li demanes algú que significa llegir, diu, bueno, doncs obro el llibre, veig les paraules i ja està, i les llegeixo. I és molt més complex que tot això. Encara que no ens ho sembli, perquè ho tenim tan interioritzat, tan mecanitzat, que llegim de forma automàtica ja. És a dir, però no és un procés natural, és una cosa que hem après a fer.
Clar. Si ens posem al principi de tot, nosaltres mateixos ens han hagut d'ensenyar.
Correcte.
Ens han posat en aquest camí i hem hagut de seguir un procés. Quina és la complexitat de tot plegat?
Mira, si mirem només de manera purament neurològica, només observem el cervell i els nervis i què passa, hem de pensar que segueix un procés molt llarg i que no para, que està contínuament actiu. És a dir, a nosaltres ens arriba una informació visual a través dels ulls, que no deixen de ser uns símbols que nosaltres hem decidit que significa alguna cosa. Igual que quan tu vas conduint i veus un cèrcol de color vermell amb una barra blanca al mig, dius, per aquí no puc passar.
Prohibit.
Però tu li preguntes a un nen, què vol dir això? I et dirà, un cèrcol amb una ratlla blanca. Per tu significa alguna cosa perquè has fet aquest aprenentatge. En la lectura passa el mateix. Llavors, què és el que passa? Nosaltres, els ulls, veuen alguna cosa, això va a la retina. La retina ho converteix en un impuls elèctric i ho envia cap al tàlam, que és la part, diguem-ne, una part molt important del nostre cervell, molt senzilla, però molt important perquè és la que diu tu vas cap aquí, tu vas cap allà, és una mica de guàrdia de trànsit.
Sí.
El tàlam ho envia cap a l'escorça visual. A l'escorça visual... Allà reconeixem que allò són paraules, ho envia, llavors diu, això ja no és cosa meva, ja no és només un significat visual, té un significat intern. Ho envia cap al gir angular, que està el lòbul parietal, que aquest diu, vale, és que aquests símbols signifiquen aquests sons, amb la qual cosa diu, ei, això s'ha integrat amb el llenguatge. Com és llenguatge, li passa el marrón a l'àrea de Wernicke. Llavors, en aquesta àrea de Wernicke, diu, vale, aquest so, al costat d'aquest so, fa aquest altre so, no sé què, bla, bla, les estructura, i de cop l'àrea de Wernicke, que de sintaxis i gramàtica no té ni idea, diu, espera, això té una estructura i un significat diferent. Llavors, agafa el fascicle arquejat li envia a l'àrea de Broca, que és la coneguda com a àrea del llenguatge, i aquesta àrea de Broca és la que diu... que això significa aquesta paraula, amb aquest concepte, amb aquestes imatges associades, i envia la resposta motora, que la resposta motora és segueix llegint la següent paraula. Hem fet una paraula amb tot això.
Mare meva, això sí que és un treball d'equip, no?
Un treball d'equip brutal. Afortunadament tenim un cervell com el que tenim, que és una autèntica meravella. Evidentment, jo, tots aquests termes que us he utilitzat, això s'ha d'estar avaluant i reavaluant des del punt de vista de la neurologia i de la ciència contínuament, perquè van havent descobriments. Fins ara es parlava de que no, la corba d'aprenentatge, la que no aprenguis en 5 anys ja et costarà molt aprendre. S'ha descobert que no era cert, que el cervell és molt més plàstic del que imaginàvem, no? I potser hi ha àrees del cervell que també hi participen que no coneixem. Però bueno, això seria per fer-nos una petita imatge.
Però això és molt curiós perquè el que tu ens has descrit com un procés complex, això ho fem a una velocitat terrible.
Correcte.
Quan ja hem assimilat tot aquest procés, no?
Però per això hem de tenir en compte que moltes vegades quan els nens estan començant a llegir, llegeix en veu alta. Home, li estàs afegint una dificultat més.
Clar.
n'estàs afegint una dificultat més, perquè llavors has de fer intervenir totes les àrees de producció oral, que encara són més àrees del cervell. O el nen que diu, és que estic cansat de llegir, com et pots cansar de llegir? Clar que es cansa de llegir, hi ha un desgast energètic important amb aquesta lectura.
Clar, això no ho veiem.
No, i menys els que som lectors habituals, que per nosaltres és un plaer llegir. Clar. Ah, al principi costa molt.
Has fet la descripció d'una sola paraula, però quan afegim una altra i una altra, és a dir, quan fem una lectura ja complexa de frases, de paràgrafs...
Aquí es complica molt més, perquè aquí ja entraríem amb el que anomenem la lectura psicològica. Vale? Per què? Perquè, per exemple, quan jo llegeixo des del punt de vista de la psicologia, vale, jo agafo una paraula i entenc el seu significat, però és que la següent paraula em pot canviar aquest significat. Si jo dic, vaig al banc, tu immediatament potser potser pensaràs, ai, mira, va treure diners.
Sí.
Però si jo dic, vaig al banc perquè l'he de pintar, ah, no,
és ja no
que
és el mateix banc.
És que és aquell seient que hi ha a la plaça i que té la pintura desgastada. Sembla una tonteria, però aquell significat que jo havia construït l'he d'oblidar i transformar-lo en un de nou. Vull dir, això passa, per exemple, amb la sinonímia, no? Vull dir, totes les paraules que siguin sinònimes, pues... Però després també tenim tot el tema de... per exemple, si jo et dic la frase, Carme, el noi de la peixera t'està mirant. Tu pots pensar moltes coses. Pots dir, m'ha caigut alguna cosa. Però si jo de cop et dic, el noi de la peixera t'està mirant i em fàstic, ostres, de cop tota la frase té un altre sentit.
Exacte.
És un procés continu, també. Cada paraula que anem afegint està transformant. Però és que, a més, quan tenim ja la frase completa, resulta que potser la següent frase ens fa veure que la primera era ironia. O està vestit amb intenció d'activar-nos l'atenció, però no ens donava tota la informació. Clar, tot això, un altre desgast, un altre cansament.
Clar, això és afegir-li el significat...
Correcte.
A cada paraula i després a cada frase.
I
no?
Després al paràgraf.
I després anem al paràgraf.
Clar,
i encara
es complica més. Perquè de cop el paràgraf et dona tota una sèrie d'elements que estan al voltant d'aquella frase i que et fan acabar de definir-la. Imagina't, és com llegir una descripció. Quan tu llegeixes una descripció et van afegint elements i la teva imatge mental del lloc va canviant a mida que vas veient tots els elements que es van afegint. Amb la qual cosa és contínuament un procés de construcció i reconstrucció d'una realitat imaginada. Cansa, eh?
Però aquí hi hauríem d'afegir les emocions.
Uf, aquest ja és on directament necessitem allò, dos cafès abans de començar i un bon tiberi després de la lectura.
Perquè, a més, clar, les emocions, cadascú, les seves, no?
Clar, tu imagina't quan llegeixes... Parlem una cosa tan senzilla o tan teòricament objectiva com és una notícia. Però tu llegeixes que hi ha hagut una persona, que hi ha hagut un accident, que ha mort aquesta persona... Tu això emocionalment t'afecta. Ostres, pobre noi, mira, anava amb la moto, ha xocat contra no sé què. Amb la narrativa, a més, els escriptors, els autors i les autores, tenen tan mala llet que ho fan de manera que busqui aquest impacte emocional. Per què? Perquè ens identifiquem amb un personatge. I generem processos d'atracció cap a uns personatges i d'aversió cap als altres. Hi ha uns que ens atreuen, que ens semblen interessants, però quan ens atreuen, què fem? Ens projectem, ens sentim com si fossin ells. Generem un procés empàtic que fa convertir-nos, entre cometes, en aquest personatge. Per això funciona una novel·la, o per això funciona una pel·lícula. Però què passa? Clar, vivim les seves emocions com si fossin nostres, però a més, quan prenem una decisió que no ens agrada, ens emprenyem com una mona. Allò, a veure, llibre de Stephen King, per què baixes al soterrani? No vaig.
Que prendràs mal.
Burro, que faràs mal. Clar. Llavors, els processos emocionals, i això ho sabem tots, però està demostradíssim. Vull dir, els processos emocionals generen un desgast energètic físic. Per què? Bueno, perquè generen estrès, perquè generen, també generen dopamina, generen oxitocina, generen tota una sèrie d'hormones que associem amb el premi, amb la recompensa, amb el plaer, amb estar a gust, no? Clar, tot aquest és una muntanya russa d'emocions, i això també esgota. Per això, moltes vegades, els dobles sentits o les suggerències a un nivell més emocional, quan un nen llegeix un llibre, un còmic, el que sigui, no ho entén. perquè encara no ha arribat a aquest procés d'identificació. Ja. La seva lectura, diguem-ne, mecànica, li està sent tan farragosa, tan treballosa, que no pot arribar a aquest tercer nivell, que és el que arribes doncs, ja quan comences a llegir de forma fluida.
Ja, i podríem dir que ja has fet el cim quan en aquest procés, bueno, fer el cim jo crec que no el fem mai, perquè estem en continu creixement.
Correcte.
No?
Llegir és créixer. Llegir és créixer perquè és situar-te a la pell de l'altre, és descobrir altres cultures, és conèixer fets que ens sobten, és contínuament... Què passa? Quan estem fent tot això, no només construïm i reconstruïm el text, ens construïm i ens reconstruïm nosaltres mateixos. Mm. Créixer no és només arribar al 1,75 m o... No. Créixer és madurar, és canviar, és interpretar el món des d'una altra òptica. Tot això ens ho porta a la lectura. Mm. Però sobretot és divertir-se.
I escolta'm una cosa, això segur que tu t'ho has trobat en la teva etapa de formador, de mestre. La preocupació dels pares, perquè els fills és que no el veig amb un llibre a les mans, és que no li agrada la lectura. On hem errat? Quin és el problema?
Mira, el gran problema, això podríem estar un altre dia parlant una bona estona, però per simplificar, el problema és l'hàbit lector. I dius, hem de fomentar l'hàbit lector. No.
Quin és el problema, doncs?
El problema és el plaer de llegir.
I com fem que adquireixi aquest plaer?
Amb qui és amb qui més disfrutes a la teva vida? Mm. Amb la gent que estimes, oi? Mm. Doncs potser una cosa tan senzilla com agafar i dir, mira, parem el món durant 10 minuts i tots seiem, cadascú llegir el seu. I és igual si és un conte finet, o a l'último Sanderson, que són 1.500 pàgines, no sé què. És igual. I dediquem 10 minuts a estar junts llegint. Quantes famílies fan això?
No en conec.
Vale. Però de cop, l'experiència de la lectura deixa de ser una ordre emesa per una altra, que a més està fent una altra cosa. Tu em dius que llegeixi, però tu mentres, no, és més important fregar els plats, o és més important fer el llit, o és més important preparar el sopar... No deu ser tan important quan hi ha altres coses que superen aquesta importància de la lectura. Doncs potser demostrar-li 10 minuts, un quart d'hora, no cal més. De dir, és que la lectura és tan maca i és tan important que vull estar amb tu en aquest procés, vull compartir-ho amb tu. Hi ha moltes tècniques a fer, però aquesta és una que m'agrada molt.
Jo ara recordo una etapa de la vida que és quan som petits, quan els pares ens llegeixen contes.
Correcte.
Clar, jo ara em pregunto si aquest és un hàbit que es continua practicant o...
En moltes famílies sí, perquè recorden... Mira, Daniel Pennac, un autor d'un llibre que es diu com una novel·la, un llibre meravellós sobre per què llegim i per què deixem de llegir, Daniel Pennac té una frase que a mi em sembla absolutament meravellosa. I parla d'aquesta lectura al peu del llit. Aquella lectura pel nen és un moment meravellós. Perquè li estan contant un conte? No, perquè sa mare o son pare o el seu tiet estan allà amb ell. I només per ell, per compartir una estona amb ell. Daniel Pennac diu, éramos su cuentista, nos hemos convertido en su contable. El nen compleix 6 anys, 7 anys, comença a llegir de manera autònoma. Què fem? Has de llegir mitja hora. I jo me'n vaig a fer altres coses. Ostres, aquell moment màgic, íntim, preciós, de comunió... s'ha convertit en la lectura és una obligació, generes aversió. Compartim espais, parla-li de llibres que a tu et van agradar.
Ostres,
és que és això, la lectura és emoció. Com volem provocar emoció si la convertim en un procés fred i analític que correspon a l'escola? No funciona.
Hem de parar.
Sí.
Hem de parar.
Sí, parem el món de tant en tant. Aquestes vides tan atrafegades, tan occidentals que portem. Parem un segon, compartim un moment amb aquella persona que
estimem. Tu saps quan es va parar, no? Te'n recordes quan es va parar?
Sí.
Doncs aquell va ser un bon moment.
I es va disparar
malgrat
la lectura.
Malgrat totes les desgràcies.
Es va disparar la lectura.
Sí.
Es van disparar dues coses. La lectura i els jocs de taula.
Estem parlant de la pandèmia.
De la pandèmia, del tancament.
Jolín, escolta, fantàstic. aquesta estona de conversa per parlar i reflexionar sobre la lectura, sobre el procés de la lectura, del significat i del fet de compartir, que és el que hem fet ara mateix. Pablo, fantàstic, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, seguim llegint.
Molt bé.